Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El ple del Parlament, que estava programat per avui i demà, s'ha desconvocat. Finalment ho ha decidit el president Roger Torrent amb l'acord de tots els grups excepte Ciutadans i la CUP, que ja han votat en contra a la Junta de Portaveus aquest matí. El president de la Cambra Catalana havia reunit la Junta perquè la mesa no havia pres cap decisió abans sobre la suspensió de Carles Puigdemont i els altres 5 diputats processats per rebel·lió pel jutge Pablo Llarena. Junts per Cat i Esquerra havien votat diferent a la mesa. La formació de Carles Puigdemont ha negat que els dos vots diferents tinguin com a causa desavinences internes, alhora que ha assegurat que suspendre Puigdemont seria una línia, diu, vermellíssima. També us expliquem que la família de Francisco Franco no es farà càrrec, diu, de les restes del dictador si el desenterren. La Moncloa assegura que té un acord amb els familiars, però el prior del Valle de los Caídos assegura que els nets li han demanat per carta que impedeixi l'exhumació, una resistència que contrasta amb el parer de l'arcabisbe de Madrid, Carlos Osoro, i de l'arxidiòcesi més partidària d'arribar a un acord per a l'exhumació. El Ministeri de l'Interior també s'ha compromès avui a buscar una fórmula per reconèixer les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de l'any passat, un cop passi el termini d'un any que estipula la llei. El ministre Fernando Grande Marlaska ho ha promès a l'alcaldessa Ada Colau en una carta enviada a un mes del primer aniversari de la massacre. Destaquem en plana cultural que es fa al Teatre Municipal de Palafrugell a les 9 del vespre un concert amb la companyia Teatre de les Comèdies i amb diverses veus solistes, també amb un conjunt instrumental que interpretaran la serva padrona de Pergolesi. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa.
Anem a mirar, a buscar, a emprovar-nos tot el que ens vingui de gust.
A triar banyadors.
I tornar a mirar.
A triar.
A emprovar-nos-ho tot.
Una gran selecció de moda bany dona per només 12 euros?
Anem-hi!
És el moment de les rebaixes del Corte Inglés. Som-hi!
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing
up the road just for... Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a tots i totes. Benvinguts, oients i amics de l'Hora Mèdica de Ràdio Estel. Com cada dimecres a les 5 de la tarda, posem en marxa el programa de divulgació mèdica que dedica 60 minuts íntegrament a la salut. Cada dimecres convidem a experts de la medicina per poder tenir ben informats els nostres oients. A L'Hora Mèdica hi trobaran laboratoris farmacèutics, metges, farmàcies, etc. En resum, hi trobaran tot tipus de professionals que es dediquen a millorar la nostra qualitat de vida. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, Jordi Carretero. A la direcció, la Teresa Josep. I a la conducció, la Teresa Josep. I qui us parla, Marc Rius. El sistema locomotor o aparell locomotor o sistema musculoesquelètic permet a l'ésser humà o als animals, en general, interaccionar amb el medi que els envolta mitjançant el moviment o locomoció. Està format pel sistema osteoarticular, ossos, articulacions i lligaments, i el sistema muscular, músculs i tendons que uneixen els ossos. Permet interaccionar amb el medi que l'envolta mitjançant el moviment o locomoció i serveix a sosteniment i protecció a la resta dels òrgans. Avui parlarem de la tendinitis. Veurem què fer per prevenir-les, què fer una vegada les patim i quin professional hem de visitar i quin és també el seu tractament. Per fer-ho, avui estarem nosaltres la Marta Fabregat, que és farmacèutica i la responsable de la unitat de farmàcies de Bioibèrica. Bona tarda, Marta, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I en Jordi Casasús, farmacèutic comunitari i titular de la farmàcia de Tarradellas, una farmàcia que està molt a prop d'aquesta emissora, just al costat de l'estació de Sants, i que s'ha especialitzat en salut articular i productes naturals, convertint-se en un referent en el barri. Tot el personal està format per donar resposta a les necessitats de la salut articular dels seus pacients. I com cada dimecres, la Maria Teresa Josep, que és gerent de TIM 2000, llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, amb un MBA per la Universitat de George Washington, a Washington DC, dels Estats Units. Des de 1985, vinculada a la indústria farmacèutica, creant TIM 2000, consultoria d'empreses, desenvolupant plans de formació per a diferents col·lectius dins de l'empresa i diferents sectors, així com selecció de personal, avaluacions i xarxes d'outsourcing. Teresa, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Marc.
Avui parlem d'allò que ens molesta tant, no?, que és la tendinitis.
Sí, i tant.
I si et sembla, la pregunta obligada és què és un tendó.
Exacte. Doncs un tendó és una estructura anatòmica que connecta el múscul a l'os. Per tant, la seva missió és transmetre aquesta força del múscul a l'os, fent possible el moviment de les nostres articulacions. Mm-hmm. És una estructura molt, molt ordenada de fibres de col·làgen tipus 1. Llavors, aquests feixos de fibres estan paral·lels, longitudinals, estan perfectament ordenats, i això també comporta que sigui una estructura molt resistent i molt elàstica.
Mm-hmm, clar. Estem veient que, degut al tema del tendó, es poden produir tendinitis, no? Explica'ns una mica, perquè a vegades sents, no, que hi ha algun tenista, no?, que diu, tinc tendinitis, o no es diu així.
Sí. Tendinitis és el terme més col·loquial, però també potser seria més adequat dir-li tendinopaties, perquè a les tendinitis normalment no sol haver-hi una inflamació del tendó, ni ha una desestructuració del tendó, o sigui, es desordena el tendó. Per tant, sí que és veritat que n'hi ha algunes tendinitis perquè s'inflama la vaina o el que és la funda del tendó, i pot haver-hi tendinitis, però normalment es diu tendinopaties. Vale? I és sempre deguda a moviments repetitius del tendó, mantinguts en el temps. I clar, que és el principal de les tendinopaties? Pues el dolor, que impedeix fer aquell moviment que l'ha provocat.
Però el tindrem constant, no?
Sí, és un moviment repetitiu que tu no et dones compte, però que vas sobrecarregant el tendó. Llavors aquest tendó es queda una mica distès, no? I desordenat, en comptes de tindre aquesta estructura tan longitudinal, paral·lela i ordenada que té amb un estat normal.
És com si s'allargués, o si s'estubés...
És com si diguéssim...
Donés.
Sí, com si, saps, una goma de pollastre, que llavors tu la dones, però torna a la seva posició. O bé, l'estires molt, 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 i llavors aquesta goma ja o es trenca o es desestructura i clar, el bovia no torna.
Clar. I el que deies, Teresa, és que no pot afectar tenistes, com deies tu, sí, però també afecta professionals.
I tant.
Que està fent moviments repetitius tota l'estona.
I tant.
També
tot el que està en una màquina, no?, que està correcte, com els moviments tan, tan iguals tot el dia.
I
no?
També la gent gran.
I la gent gran, mm-hmm, i tant.
Sí, ja has sí, explicat que es denomina d'una altra manera, no? Perquè jo tinc entès que itis, tot el que es acaba amb itis és inflamació.
Exacte.
No? Tendinitis.
Tendinitis, clar, però realment la major part de les tendinitis no cursen amb una inflamació del tendó. Ah. Cursen amb una desorganització de les fibres col·làgen tipus 1 que formen el tendó. Uh-huh. Saps? O sigui, que és una forma col·loquial, però si anem a una cosa més, més rigorosa, hauríem de parlar de tendinopaties.
Sí, sí, sí. Aleshores, vull dir, i aquest dolor, tinc entès que és intens, no?
Sí, a veure, aquest dolor convé no, no confondre'l amb altres dolències articulars, i tant el farmacèutic com en el metge són professionals que estan molt capacitats per poder discernir, no? Llavors, el dolor de la tendinopatia és un dolor punçant,
punçant, com una punxa,
com una punxa, encara que és un dolor superficial i que tu el pots assenyalar amb un dit. Tu pots dir, em fa mal aquí,
sí, tu
el genoll.
La zona.
I llavors aquí notes, moltes vegades notes com un nòdul, sobretot un professional de seguida ho nota, però no et fa mal tota l'articulació.
És un dolor localitzat.
Molt localitzat, amb un punt i superficial, al contrari de l'artrosis, que parlàvem l'altre dia, que és un dolor intergeneralitzat. Sí, sí, sí. Aquest és un dolor punçant, molt localitzat, i que evidentment el temps per aquest moviment repetitiu, que tu no et dones compte, però que forma part de la teva activitat laboral, diària, ocupacional, o del teu esport, també.
Sí, que està fàcil diagnòstic.
Sí, no? Sí, a veure, sí, sí, preguntant i una mica veient quina és l'ocupació d'aquella persona o quin esport fa, sol ser bastant, bastant senzill.
Ja n'has parlat, però quins tipus de moviments més produeixen aquestes tendinopaties?
A veure, n'hi ha l'ocupacional, que ha dit el Jordi, vale? Sí. Per exemple, ocupacional, imagineu-se a l'ombro d'un pintor, el colze d'un camarer o d'una perruquera que està amb el secador de cabell, tal, o la muñeca, la mà d'alguns usuaris d'ordenador. Doncs això seria una sobrecàrrega d'aquest tipus de tendó per una causa laboral, ocupacional. Sí, 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 sí. I després n'hi ha el dels esportistes. Uh-huh. Aquí ja parlaríem del tendón d'Aquiles, no? Típic en futbolistes, del genoll del saltador de voleibol, o del futbolista, la tendinopatia del rotulià del futbolista, el colze del tenista, el colze del golfista. Clar, són moviments repetitius que causen doncs, aquesta sobrecàrrega.
I a vegades són uns moviments amb força.
Amb força i inconscients, també.
Per això.
Perquè tu no et dones compte. I
no mesures.
I no mesures.
Pots tirar-hi fort.
Clar, jo l'altre dia conduint el cotxe, jo que no recolzava els colzes, diguéssim, a cap lloc del cotxe, ja em notava jo que em feia com mal el colze.
Veus?
Vaig pensar, doncs, m'estic autoproduint una tendinopatia.
Molt bé, molt bé.
Has parlat del tendó d'Aquiles. M'agradaria saber què en penseu d'aquestes senyores que porten aquests talons tan alts.
Clar, clar.
Està amb una contracció
constant, pues...
Llavors aquesta senyora es cansa, clar, evidentment acaba de treballar, i diu, bueno, ara me'n vaig a jugar al tennis. Es treu aquelles sabates, es posa plana completament, i el tendó d'Aquiles fa un estirament brutal. Suposo que això ha de ser dolentíssim.
No? Això sí. O sigui, tot el que sigui sobrecarregar el tendó per sobre dels seus límits, evidentment, causa tendinopatia.
Tendinopatia, sí, sí, molt bé. Aleshores, jo també et diria, vull dir, Bioibèrica, que és un laboratori a la qual sempre... Jo el tinc molt orientat a lo que és les articulacions, tema d'ossos i tal, no? Vull dir, en què ens podríeu ajudar? Què teniu?
A veure, nosaltres tenim el TendoActive, que és per nutrir el tendó, que el Jordi Casasús és un gran coneixedor d'aquest producte.
Uh-huh. Ah, molt bé.
I jo crec que ell, la seva experiència, jo crec que és en aquest moment és la que més pot, diguéssim, ajudar a la gent que ens està escoltant.
Ah, doncs sí, Jordi, parla'ns del TendoActive.
Doncs és un producte molt innovador, la veritat, perquè fins ara no existia res semblant al mercat. I ens està donant uns resultats espectaculars a la farmàcia.
I quan l'hem de prendre? I quan i per què?
Sí, mira, doncs el tractament, en principi, sempre recomanem de que sigui de 3 mesos, perquè penseu que la recuperació d'un tendó és llarga. No, diguem que no és una cosa que se soluciona d'avui per demà, sinó que és una recuperació que necessita el seu temps, perquè, com deia la Marta, doncs hi ha una lesió allà molt incipient, i llavors el tendó arriba a un punt en el que ja no té la mateixa resposta, la mateixa recuperació que altres parts del cos, no? I aleshores sempre nosaltres recomanem un tractament mínim de 3 mesos. Ara la Teresa en té un a la mà i el pot observar.
Sí, sí, estic mirant.
És una caixa vermella molt vistosa.
Jo estic mirant a veure si la Teresa se'l prendrà o no.
Ja.
Aigua en té, per veure-se.
Aigua en té. No, que no li falti.
No, i a més és molt xula, la capsa.
Sí, i molt representativa perquè són com dues gomes.
Sí.
De pollastre, si em permeteu l'expressió, que s'estiren i és molt representatiu, no?
Sí, perquè el que reflexa té
una tendinopatia sent això, no? Que veu que el seu tendó no reacciona i que li fa
mal. Exacte. I llavors aquí veig que també conté col·làgen, perquè a vegades que els fem més grans, col·làgen en produeix menys.
Correcte.
No?
Sí, l'altre dia ja vam veure com va estar parlant de l'artrosi, no? Que el col·làgen és una de les substàncies que es van perdent
això,
a partir dels 30 anys. Llavors,
hidrolitzat, vull dir que d'alguna manera, no? Vull
correcte,
dir...
està ben conservat i arribarà a la part de l'organisme que li toca.
Val?
I no només porta col·làgen, Teresa, també porta mucopolisacàrids.
Ostres, val?
Que aquesta paraula pues, pot semblar una mica estranya per a tots els oients, però és una substància que el que ajuda sobretot és estructurar una altra vegada les fibres del tendó.
Recuperaríem, no?
Correcte.
Molt
correcte.
Bé.
La Marta us estava comentant doncs, que el tendó, quan té una tendinopatia, doncs acostuma a perdre aquesta elasticitat i aquesta estructura. És com si diguessin que és com un fil que es desfilagassa, no? Llavors, doncs aquest fil torna a agafar la seva forma. Llavors,
està
gràcies a aquesta substància, doncs ajudem a recuperar i a estructurar una altra vegada el tendó.
Sí, sí, sí.
Després porta el col·làgen, vale? Que el que porta és la resistència.
Col·làgen
la marí,
Jordi?
No, aquest col·làgen és tipus... És un col·làgen que no és el que prenem a...
Vale.
A cullerades amb pols, no. És un col·làgen que és tipus... que és el que forma el tendó.
Ah.
Vale? O sigui, una cosa és el col·làgen que forma el tendó, que li diem tipus 1, i després n'hi ha el col·làgen tipus 2, que és el que es pren, diguéssim, pues, al matí amb la llet o amb...
Sí, els col·làgens que es venen.
Sí, o sigui, és un tipus de col·làgen 1 que és diferent al tipus 2.
Val, perquè a vegades la gent et diu quina procedència i tal, com hi ha de porc i marí, pues...
No, aquest és d'animal terrestre.
D'animal terrestre.
Clar, perquè tenen una estructura, diguéssim...
És que és el més semblant al...
És el més semblant a l'humà. Doncs
pues això és molt interessant, perquè si el teu col·làgen pues, és de porcí o d'un animal, realment pot tenir la mateixa estructura, no?, que els humans, amb la qual cosa, vull dir, és una diferenciació molt important, molt important en el que és ja al mercat.
Eh? També porta vitamina C,
vale?
Que això també, diguéssim, que redunda sobre el mateix efecte del producte, perquè el que ajuda és estimular una altra vegada la síntesi de col·làgen.
Veritat.
Vale? Per que té un efecte molt potent. I la veritat és que els resultats que estem veient a la farmàcia és que gent que està en tractament durant 3 mesos
pues,
aconsegueixen sobretot aliviar el dolor, aquest dolor que...
Això és
Marta,
important.
Que és molt agut i que és molt localitzat.
I a més, vull dir, és que a vegades no et deixen ni ànimos de fer res quan tens aquest dolor tan intens.
Bueno, perquè és inhabilitant, perquè no deixa fer les coses.
T'anul·la,
La teva activitat diària...
El cuerpo no te sigue. Veig que també porta magnesi, que això també va bé.
Per...
Manganeso. Això també, perquè això contribueix... A la formació del teixit.
Sí, clar, el manganès ajuda a la formació de teixits connectius, que són tendons i lligaments.
Bueno, ja hem vist que el tendó actiu funciona bé per la tendinitis. Però, bueno, com podem saber nosaltres que tenim una tendinitis, que estem patint una tendinitis? Què hem de fer? O quin metge ens ho ha de dir? Com ho podem saber?
A veure, el primer és aquest dolor inicial...
Hi ha d'haver una causa?
Sí, n'hi ha sempre una causa ocupacional, com hem dit abans, o una causa esportiva. També pot haver-hi una causa, i això a les farmàcies es veu molt, n'hi ha certs medicaments, com per exemple les quinolones, que són uns antibiòtics, o els glucocorticoides, les cortisones, que sí que poden ocasionar una lesió, inclús una rotura del tendó, quan te'l prens durant molts mesos i crònicament. És a dir, que Sí que és veritat que la part ocupacional, repetitiva o de l'esportista és important, però aquí també n'hi ha dos causes més que podien ser, que és certs medicaments, vale? I...
Curiós, això, eh?
Sí.
Els medicaments...
Sí, a vegades quan veniu a la farmàcia i ens demaneu un antibiòtic sense recepta, que nosaltres sempre ens posem una miqueta pelats de que donar-vos un antibiòtic,
molt,
no,
sí.
No ho diem per capritxo, sinó que ho diem amb una motivació, no? Aquests,
sí, és que aquests, fa ràbia, eh? Va, sí. Tinc un encostimat i uns antibiòtics...
Aquests antibiòtics que ha mencionat la Marta, que són les quinolones, traduït al
llenguatge,
al dia a dia, són els antibiòtics que s'utilitzen més per infeccions d'orina.
Llavors,
avui en dia, l'evofloxacina, norfloxacino, s'utilitza moltíssim. I el sobreabús d'aquests tipus de substàncies doncs pot arribar a donar aquests efectes secundaris.
Té que vigilar amb això.
Sí, de fet, tenim un pacient, tenim un cas que abans ho comentàvem amb la Marta, d'un pacient que estava sent tractat d'una prostatitis, d'una inflamació de la pròstata, i es va venir un dia amb un dolor molt exagerat dels dos genolls.
Carai.
Llavors vam estar investigant una miqueta i ens vam adonar de que realment era un efecte secundari del tractament que estava patint.
Veus?
I aleshores per això és molt important, a vegades, segons què prenem.
Sí.
I això, el farmacèutic, realment és el que més està en contacte amb el pacient i sap tot el que pren, que estigui o no estigui amb una recepta.
Com és un especialista.
Perquè n'hi ha gent que potser s'autorecepta.
Sí, va funcionar un dia i penses, mira, vaig a comprar un moment.
Exacte, i llavors al metge potser això no ho ha prescrit. O,
exacte.
I l'altre s'automedica. I clar, llavors el farmacèutic sí que és un professional que sap tot el que prens per recepta i sense recepta.
Sí.
On es localitza més? On veieu més tendinitis?
Mira, els genolls és evident, vale? Després també darrere del taló, vale? A l'ombro, al colze.
Carai.
Sí, i a la muñeca, sí, per exemple, el pintor, un pintor tal, pues, tant a l'ombro com al colze, segons quines professions, doncs l'articulació, o millor dit, el tendó que està sobreutilitzant és el que es veu afectat.
Clar, sí, és veritat. Molt bé.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Molt bé, doncs continuem parlant de les tendinitis, tendinopaties. Quantes persones a Espanya pateixen tendinopaties?
Doncs aproximadament un 5% de la població pateix tendinopaties. Això és aproximadament 2,5 milions de persones.
Carai.
I amb un augment anual del 7,6%.
Déu-n'hi-do.
Cada vegada tenim més gent amb tendinopaties. Dintre del que és la patologia laboral, ocupacional, representa entre el 15% i el 30%. I si mirem les lesions en l'esport, la tendinopatia representa entre el 30% i el 50% de les lesions en l'esport. Sí.
I suposo que també a les empreses, aquestes cadenes, d'aquestes persones que estan fent sempre el mateix...
Clar, ocasiona baixes laborals. Tendinopatia, clar, ocasiona baixes laborals llargues, eh? Perquè el Jordi ho ha dit, que la tendinopatia no es cura d'un dia a l'altre. La tendinopatia són 3-6 mesos e inclús un any.
I tant.
A veure, repòs i no repòs, perquè al principi sí que et diuen deixa de fer l'activitat que estàs fent, però després has de començar tota una sèrie d'exercicis excèntrics, concèntrics, rehabilitació, el físio, és a dir, no tot es basa en no fer res, sinó que has de fer alguna cosa per, d'alguna manera, oxigenar i nutrir aquell tendó.
Això, d'alguna manera, les empreses que tenen cadena, ja ara ho han vist, i van rotant, van canviar el personal de lloc.
Sí, clar. Perquè si no...
Clar, tota la vida
Home, des de que ara el tema de riscos laborals està molt més arraigat, ara amb això ho controlen més.
Clar. I no només són les cadenes aquestes de producció que parles, Marc, sinó també ella parla d'un augment d'un 7,6% anual, no? També pensa que cada vegada la gent és més activa i volem sempre mantenir el mateix nivell d'activitat. Que després també...
A totes les edats.
A totes les edats. El que passa que això després xoca amb el que sempre estem dient, de que no, heu de moure's, però bueno, hem de moure'ns, però amb cert ordre.
Sí, i amb mesura.
En mesura.
Sí, sí. Aleshores, realment aquest dolor afecta la vida diària.
Molt, i a més l'afecta molt negativament, produeix incapacitat per continuar fent aquella feina, però també aquell esport que potser t'agrada o del que et guanyes la vida. Clar, o sigui, a ningú li agrada quan té una tendinopatia que li diguin deixa de fer aquest esport, o fes un altre esport, però aquest no el facis, o deixa d'anar a treballar. Vull dir...
I com està la feina avui dia? Que no
clar, clar, és a dir, sigui una o altra la causa de la tendinopatia, a ningú ens agrada que, mira, ara tot allò no ho has de fer.
I a mi jo crec que afecta tant físic com psíquic, no? Perquè llavors tu també te trobes amb l'autoestima baixa, no?
Sí,
perquè veu, ja no puc fer-ho, no? Ja no m'ho demanaran que jo ajudi o el que sigui. No?
I després també els primers moments tampoc saps per què ho tens, saps? Allò, encara no tens un diagnòstic i
a més un doloret.
I
no li fas cas.
Sí, llavors continues... O bé també passa una altra cosa. N'hi ha molta gent que s'automedica amb antiinflamatoris i aquí és un efecte, jo crec...
Trampa,
perquè clar, tu prens l'antiinflamatori, et treu el dolor, perfecte, però tu estàs sobrecarregant més el tendó.
Però tu no estàs solucionant el problema.
L'antiinflamatori no t'està reestructurant el tendó.
Però no vol profe, no. Doncs
pues vale. Sí, aquell dia continuaràs amb el secador de cabell i continuaràs amb la...
I com no et farà mal, seguiràs...
Amb la safata, pues, si ets un camarer o el que sigui, o continuaràs jugant a pàdel o el que sigui, però tu allò el que està fent és encara... O sigui, t'està emmascarant el dolor i tu encara t'estàs carregant més el tendó.
Clar.
Això és curiós,
però això jo penso que el vostre producte és ideal, perquè a més de recuperar el tendó, vull dir, també a la vegada baixa la inflamació.
I nutreix, no? Té un efecte de nutrició.
Sí, ja que prens alguna cosa, que et solucioni.
Sí, no? Que no t'emmascari el dolor, que exacte. No t'emmascari la situació, sinó que realment et solucioni el problema que estàs tenint.
Exacte. Tendoactiv, Marc?
Tendoactiv,
recordarem,
sí, tant, jo crec. Marta, existeixen, si és que existeixen, tractaments ideals per la tendinopatia? Si és que existeixen.
A veure, el tractament ideal és la suma de diversos tractaments. Els exercicis físics, evidentment, això el Jordi parla perquè a la farmàcia tu els hi dones, no? Fulletons amb uns exercicis físics, complements nutricionals, evidentment, com el que parlem ara, el tendoactiv, i farmacològics, doncs, a nivell d'això, d'una setmana o així, de treure el dolor. L'ideal és un tractament sumatori, que el que fa és que la recuperació del tendó sigui més ràpida.
Clar.
No t'oblidis també que també tenim productes a nivell tòpic que també poden ajudar.
Exacte.
Alguna crema, no?
Mira, això és molt, molt, molt important a nivell tòpic.
Cremes, per exemple, hi ha cremes amb efecte fred que ajuden sobretot a solucionar o almenys a lleugir una miqueta aquest dolor en la zona del tendó.
Ah, doncs ens teniu que parlar d'aquesta crema, perquè a vegades, vull dir, t'haurà de prendre coses, però sembla que si te poses algú sobre el colze o l'ombro, no?
Clar, aquestes
sembla que
cremes...
sigui més eficient, no?
Sí, aquestes cremes el que produeixen és un alivi més instantani del dolor, no?
Val.
Amb el cas del nostre... de la nostra crema i el Sorcol.
I el Sorf, que...
Té un... O sigui, la milloria del dolor és molt, molt, molt important perquè no sols emeté antiinflamatoris naturals, sinó que té mentol.
Mentol.
I el mentol fa que d'alguna manera, les terminacions nervioses estiguin més adormides i siguis menys sentir el dolor.
Et fa mal, te poses la crema, t'alivia el dolor, que dius, bueno, almenys no pateixo tant, i després ho reforces amb el tendoactiv, no?, perquè et regeneri el tendó. Pues això ja tenim el programa complet.
Ja el tenim. Doncs no? Ara és el moment, si tenim... Bueno, mig programa, estem a la meitat.
No, dic el programa de tractament.
El tractament. I doncs, mira, parlant de músculs, tendons i lligaments, que un cop curats poden tornar a fer vida normal, escoltem, tornarem, interpretada per l'Axel Busto. Escoltem-la.
Tornarem. Molt bé.
Quan has tocat el cel i sents a prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saviesa.
Fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anells, és l'única forma que tens de continuar.
Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta, que amaguem rere rostre indiferent, però cou i ens fa sentir que hi tornarem.
Trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels dels somnis que ens van veure néixer.
És temps de ser valents, és temps de ser conscients que cal cor i cervell i no volem perdre ningú.
Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Molt bé, doncs, nosaltres continuem a l'Hora Mèdica. Obrirem les línies telefòniques per si algun oient doncs, té alguna tendopatia o una tendinitis i vol consultar-vos alguna cosa a vosaltres, alguna cosa sobre medicació o alguna altra cosa. Ho podrà fer marcant el 93 409 2771 o el 93 409 2772, i la Marta o el Jordi els contestaran. Bé, ens agradaria saber a què és degut que un tendó tardi tant temps a recuperar-se. Abans has dit, Marta, que triga molt, o Marta o el Jordi, heu dit que triga molt, Jordi, que triga molt a recuperar-se.
Sí, triga molt perquè és una estructura poc vascularitzada, o sigui, amb poc vasos sanguinis. Per tant, els nutrients, evidentment, triga tot en va arribar. Per tant, si triga tot en va arribar, equival a que la recuperació del tendó sempre és molt més lenta que una altra estructura. És per això, simplement per la vascularització.
Mm-hmm. Aleshores, de totes maneres, per assegurar-se potser una radiografia, una ecografia, no? També ens ajudaria, no?
Sí, sí. Això el metge, evidentment, si ho creu convenient, pot fer una ecografia i pot fer una ressonància magnètica i així ja confirmar, junt amb el tipus de dolor i l'exploració física, pot fer un diagnòstic, que aquí l'important és que sigui un diagnòstic aviat, ràpid, clar, un clar. Precoç, que no deixis que cronifiqui.
Claro.
Perquè si cronifica,
ja estàs.
El tendó és recuperable, sempre i quan no es cronifiqui. Ah, és el de la goma de pollastre, no?
Sí,
ja pot tornar a la posició inicial, però si l'estires tant, evidentment ja no torna. Llavors es cronifica la tendinopatia, i realment això és el que...
Llavors, quan estem en aquest nivell, ja seria cirurgia, Marta?
Pot ser cirurgia, no? Sí, normalment.
Hi ha un tipus de cirurgia que és menys invasiva, que no cal obrir tant, llavors se li diu artroscòpia,
uh-huh.
I això molts traumatòlegs estan acostumats a trobar-se en aquest tipus de situacions en les que han de passar per quiròfan per poder solucionar una
tendinopatia. Clar, perquè a vegades, com bé tu dius, està ja tan donat, no?
Que
ja no torna al seu estat original.
Clar, no? Els traumatòlegs amb tendinopatia se'n saben molt. De fet, el 49% de les tendinopaties les diagnostica, inclús les tracta el traumatòleg. Després n'hi ha un tant per cent petit, que és un 4%, que la tracta el reumatòleg.
Ah, veus?
I després, a atenció primària, un 44% dels casos...
Déu-n'hi-do,
fa el diagnòstic, inclús el seguiment del tractament que fa el traumatòleg, el pot fer el metge de capçalera, el metge d'atenció primària.
Vas al traumatòleg, que arriba el diagnòstic correcte, o si a través d'aquest... l'exploració, simplement una radiografia o el que sigui, i després el tractament, el medicament i el seguiment...
El seguiment pot fer tant la farmàcia, evidentment, com el metge de capçalera, i ja si és quirúrgic, només el traumatòleg.
Evidentment, sí.
Existeixen factors de risc que puguin influir en la probabilitat de patir tendinopaties?
Sí, ja hem dit els moviments repetitius, que s'allarguen en el temps, tant de l'àmbit laboral com de l'àmbit esportiu. I després també hem dit alguns medicaments, ¿vale?, com les quinolones i els corticoides, alguns defectes anatòmics, saps allò que potser no tens les cames ben alineades, allò que intentes posar les cames rectes
i el
genoll se'n va en un cap a cada costó, o els genolls s'ajunten, saps? Allò, el genovaro i genovalgo, no? Doncs això també fa que sobrecarreguis per no estar estructuralment ben alineat tot, i això també pot provocar...
Clar, perquè hi ha persones que dius, mira, tenen... Sembla que hagin baixat del cavall, no?
Que estan així com arquejades, no? Els genolls estan, o les cames estan en forma arquejada. Tot això, doncs, també pot influir...
Clar, també pateix...
Clar. O imagina que tens una cama més llarga que l'altra. O sigui, totes aquestes anomalies estructurals pot ser una altra causa.
Clar, i el pes, també, m'imagino.
Pes,
no?
Tot això amb pes... Pues...
imagina't.
No parlem de pes,
No, el que està clar és que no són genètiques, veritat?
No. O sigui, no seré d'això.
No. O sigui, no, les tendinopaties no és com l'artrosis que dèiem, que un 60% seré de... No n'hi ha una causa genètica, és una causa mecànica.
Mm-hmm.
Clar.
Sí. Molt bé.
En quins casos estaria recomanada la cirurgia en tendinopaties? Quins casos creieu que...
Bé, quan ja hi ha una rotura del tendó, està clar que allò no hi ha possible solució ni amb una pomada ni amb un tractament oral, sinó que llavors ja haurien de passar per quiròfan.
Clar.
Però diguem que tampoc cal alarmar. Això seria en un cas molt extrem en el que ja el pacient ja no està fent el que hauria de fer.
Clar, sí.
Quina classe de tractaments existeixen per les tendinopaties?
Val, doncs mira, nosaltres ho separaríem en dos tipus de situacions, vale? Una seria la situació que diem en fase aguda, és que quan un pacient ens ve a la farmàcia i ens diu que té molt de dolor en una zona molt localitzada, ens ho ensenya amb un dit, normalment això ja és indicatiu de que és un tendó, i que ens explica que ha sigut...
Ella t'indica
on el té, aquest dolor.
Clar, de qui demana el dia, vols dir que no sap ben bé, no sap, no
a
està localitzat.
Difús. En aquest cas és molt senzill, perquè està molt ben localitzat, i sobretot perquè et diuen que ha sigut per un moviment repetitiu, doncs jugant a pàdel o a fer una estrabada per córrer, o bé el cambrer que l'altre dia va estar treballant 12 hores seguides sense parar.
I ahí veus una causa.
Veus una causa, hi ha una causa al darrere de que ens està dient de que hi ha una tendinopatia. No? Llavors, en aquesta fase aguda, nosaltres el que recomanaríem seria una aplicació de fred durant un temps al dia, durant 15 minuts, vale? tres o quatre cops al dia.
Amb aquests gels que veneu a la farmàcia,
correcte,
no?
Correcte, aquests gels o la bossa de guisants, també del congelador, que també és útil a vegades.
Molt bé.
I aleshores, després, sobretot, aturar aquesta activitat repetitiva, vale? No sí. parar de deixar que fer aquest moviment, si és un sí. esport o bé, evidentment, a un treballador no li direm que no treballi, però sobretot intentar anar canviant aquests tipus de moviments. Clar. Després, podríem recomanar un antiinflamatori durant un període molt curt, sobretot, sempre no intentar no abusar molt dels antiinflamatoris, i fer un massatge muscular amb una pomada que ens ajudi, sobretot, a aliviar aquest dolor, com la que parlàvem abans, no?
Habla de l'IAL Soft Cold.
Que porta àcid hialurònic, que sobretot ens ajudarà a baixar la inflamació. Val? Després, un cop superada aquesta fase aguda, ja podríem començar a establir una sèrie de programa d'exercicis i estiraments per, sobretot, anar recuperant aquesta mobilitat i evitar el dolor. D'acord? També ho hauríem d'acompanyar amb una mica d'aplicació de fred i, sobretot, ja començar amb un tractament tipus oral, val? Amb un col·làgen que ens ajudi a recuperar l'estructura del tendó. Val? Com a mínim 3 mesos seguits i 2 càpsules al dia.
Dos càpsules dies totalment...
Molt poc,
sí, del tendó actiu.
Del tendó actiu,
amb dos càpsules al dia en tens prou durant això sí.
Al matí i tarda? O...
No, dos càpsules al matí, per exemple.
Ah, seguides?
N'hi ha suficient, sí, sí.
Ah, estupendo, sí. Ja estàs.
No? Així ja
una vegada.
Clar, quan sí, et aixeques te la prens i
te la prens i ja tu saps que això, mínim, pues, són uns 3 mesos diàriament.
I aquestes càpsules, que són blandes?
Són toves, són càpsules de gelatina tova, que es prenen molt, molt fàcilment.
Es traguen,
no es masteguen.
No te'l mastega. I per gent que, sobretot, hi ha molta gent que, encara que no sembli, hi ha molta gent que té problemes a l'hora d'empassar pastilles.
Sí, la deglutació.
Aquest tipus és molt
aquestes
petita.
Aquestes es veuen que passen.
És petiteta i molt rodoneta, per sí. que no hi ha problema a l'hora de...
Sí, perquè a vegades...
Està fan venir ganes de...
Sí, però sembla una xutxa.
La Teresa està a punt d'allà de que parlo,
Les vam... Sembla una xutxa.
Proveu-la.
Vinga, va, fem-ho, va.
Vinga, provem-ho. Per què es diu que no és bo, inclús, ho heu dit ara, inclús dieu que és contraproduent prendre antiinflamatoris per les tendinopaties?
Sí, els antiinflamatoris tots sabem que tenen molts efectes secundaris, estan molt bé perquè tenen un efecte immediat i la veritat és que la gent se sent molt... Què tal, Teresa, està bona la pastilla?
Divino.
Sí?
De moment no canvia de color i està bé, està normal.
No, però me falta la segona, tinc que prendre dos.
I te la prendràs?
Sí. Oh, i tant, mira, ara mateix.
Sí, va bé, jo també me l'aprenc, eh?
Doncs els antiinflamatoris són molt bons perquè ens donen una resposta molt ràpida, però, clar, tenen problemes sobretot a nivell gàstric perquè són molt agressius per la mucosa gàstrica i després hem vist que tenen efectes secundaris segons quin tipus de medicaments, no només els antiinflamatoris, sinó també els antibiòtics, que poden arribar a produir la rotura del tendó, per lo que hem d'anar en compte a l'hora d'utilitzar aquest tipus de productes.
Sí, tant.
Clar, el que passa que queda esperant, no? Que és una itis, és una inflamació del tendó,
sí.
I, clar, doncs pensa, antiinflamatoris, si hi ha una inflamació, anem a buscar un antiinflamatori.
No, i clar, i millores, eh? Està clar que durant aquells dies millores, però també està sobrecarregant més el tendó, clar, perquè no deixes de fer l'activitat que t'ho ha produït, i llavors, clar...
Sí, podríem dir que és com un maquillatge, no?
Exacte, claro, exacte, és un maquillatge.
Maquilla el dolor, però després la patologia o el mal està allà, i si seguim fent aquest dolor, doncs pot produir...
Home, això està molt bé, el del tendó actiu, perquè t'alivi el dolor, i a sobre te regenera el tendó, i a sobre tens la crema... Divino de la muerte, eh?
Molt bé, carai.
A més, fa molt bona olor a mentol, eh?
I les cortisones. Parlem de la cortisona.
Sí, també és molt, molt conegut el seu ús en l'aspecte mèdic. Uh-huh. Les cortisones injectades sempre, evidentment, han d'estar administrades per un traumatòleg o un reumatòleg.
Injectades,
sí. S'injecten directament a la zona on està produïda la lesió. On hi ha el
com
tendó
una infiltració.
Afectat. Correcte, és una infiltració. Val? Llavors, el que fa això és una desinflamació de la zona, però, clar, també poden produir efectes secundaris que tampoc són molt positius.
I la persona que fa la infiltració ha de ser experta. Perquè, clar, es fa intraarticular.
No, es fa intra... O sigui, es fan a la vaina. Tendó, a la funda. A la funda.
Al principi.
Vaina o funda que recobreix el tendó. Clar, ha de ser un traumatòleg o un especialista o un metge que sàpiga infiltrar el tendó. No ho pot fer qualsevol.
Que va. Sí, sí, i tant. I tant. Posem línies obertes, que et sembla, Marc?
Sí, ja ho hem fet. Recordem també ara els telèfons, 93409-2771 o el 93409-2772 per si tenen alguna pregunta. M'imagino que, com que ho expliquen també, doncs...
Això serà.
Existeixen a la... Volies dir alguna cosa, no, Jordi? Digues,
no.
Digues.
No, que estàvem parlant dels tractaments, però sobretot també hem de tenir en compte, no ens hem d'oblidar del gran sector dels fisioterapeutes.
I tant.
Sí, i tant, ja ho crec.
Ens ajuden molt.
Ens ajuden molt,
la recuperació del tractament.
Ajuden molt.
M'agrada molt no que facis aquesta pregunta, sinó que ho expliquis.
Sí, i tant.
Sí, mitjançant la realització de massatges que descontracturen aquesta zona, aquest múscul, poden ajudar a aliviar el dolor i sobretot el que fan és una mica de correcció postural. Ajuden el pacient a aprendre quins són els moviments que no han de fer perquè no segueixin patint aquest dolor.
Clar, clar. És que hi ha uns hàbits que a vegades te sentes malament o a vegades...
Sí, tant, ja ho crec.
Vull dir, hàbits posturals.
Posturals.
I que a vegades t'imagines que ho estàs fent bé. Però si algú t'orienta, millor.
Sí, i a més el Jordi ha dit de fisioterapeutes, no? Depèn de quina persona vas, perquè aquests exercicis que expliques, evidentment s'han de fer sense provocar dolor.
Correcte.
I depèn de... Si no és un fisioterapeuta el que vas, doncs aleshores...
Encara pot fer més mal.
I et pot fer més mal.
Sí, sí.
És molt... És
important.
La fisioterapia és molt important.
I sobretot que ens posem en mans d'un bon professional.
Sí, senyor. Tant a la farmàcia...
Que n'hi ha molts.
Que ja sabem quina farmàcia hem d'anar, la que està aquí costat de la ràdio.
A la farmàcia Tarradellas.
Farmàcia Tarradellas.
I també amb un bon fisioterapeuta, clar.
Però Tarradellas número 8, no?
3.
3. Bueno, 3. Mira.
Bueno, si van al 8, també ja veuran la farmàcia. Perquè deu estar...
Estem al davant.
Estem al davant. Clar.
Just al davant de l'estació de Sants.
És veritat que és el 3 i el 3 tenim parts.
Hem parlat molt d'aquest producte tendoactiu, però com es pren? Expliqueu-nos com es pren. Que també aneu parlant, però bueno, pels oients que han arribat...
Que hem vist arribat més tard.
No pateix. Doncs mira, és molt senzill el tractament, perquè són dues càpsules al dia, amb una sola presa. No cal espaiar-ho, sinó que al matí, per exemple...
Quan t'aixeques.
Sí, quan t'aixeques ja perds el tractament. Val, llavors, sobretot, nosaltres a la farmàcia recomanem que sigui un tractament mínim de 3 mesos. Perquè, com hem dit, el tendó li costa molt de recuperar-se perquè és una zona poc vascularitzada, que li arriba poca sang. Llavors, els nutrients no li arriben suficient com per recuperar-se ràpid. No? Llavors, no estem parlant d'un producte com un antiinflamatori que té un efecte tan ràpid, vale, una cortisona, sinó que el que fem és, sobretot, donar-li nutrició en aquest tendó i reestructuració.
I el producte que ens estàs proposant és totalment natural, per el que veig, no?
Sí, correcte.
Ah, sí, això no ho havíem dit.
Con lo cual, vull dir, efecte secundari, zero.
No. I si prens un altre medic...
Zero.
Clar, perquè tant els mucopolisacàrids, el col·làgen tipus 1... Sí. El manganès i la vitamina C són productes naturals.
Totalment.
Això sí, aquí l'important és aquest efecte sinèrgic dels seus components.
Clar.
Que cada un dels components, com ha explicat el Jordi molt bé, té un sentit que estigui dintre de la fórmula.
Clar, el conjunt d'ells fa que...
Té un efecte sinèrgic, clar.
I el ser natural no interactua...
No té, i no té efectes secundaris.
Efectes secundaris. I si prens altres medicacions, tampoc.
Ja no interactuen, clar.
Clar, fantàstic.
Home, ja és que... O sigui, davant teus tens un producte natural, sempre t'estàs molt més tranquil.
Home, sí,
que un producte perquè... sintètic, oi?
Evidentment,
sempre. Si és un producte sintètic i se t'ocorre mirar el prospecte, les contraindicacions, no te'l prens.
No.
No te'l prens.
No.
A les farmàcies existeixen unes genolleres, colzeres... Què en penseu, de vosaltres, d'això? Diuen que és per atenuar el dolor... Què en penseu?
Sí, efectivament, Marc, són productes que ens ajuden molt a la recuperació del tendó, però com parlàvem abans del fisioterapeuta, sempre ha d'anar per la recomanació d'un professional que sàpiga com s'aplica, perquè una genollera o una colzera mal aplicada encara pot produir encara més dolor.
A vegades no és aconsellable immobilitzar, potser, no?
Correcte, perquè una immobilització mal feta pot ser encara pitjor.
Clar, és que tu immobilitzar un tendó estàs evitant la seva oxigenació, la seva recuperació natural.
Clar.
És, per exemple, quan diuen fred, a les tendinopaties sempre fred. Això, però cuidado, no et passis amb el fred, perquè la vasoconstricció Inclús et pots cremar amb tant de fred. Llavors, tu has de deixar que el tendó es pugui anar oxigenant i nutrint d'una manera natural.
Doncs això té molta raó, la Marta, perquè jo a vegades m'he posat fred mitja hora i al final ja no tenia,
clar,
ja no tenia sensibilitat.
Que no deixes que passi la sang ni passi res per allà.
I a més suposo que amb una immobilització inadequada també atrofies el múscul.
Atrofies el tendó, la musculatura, no. De fet, els fisioterapeutes ja et marquen una sèrie d'exercicis que el Jordi té a la farmàcia uns fulletons, veritat?
Sí, nosaltres treballem amb material de suport pel pacient que ajuden sobretot a explicar què és la patologia, què és el que els està passant en els pacients i sobretot a realitzar exercicis per poder recuperar aquest tipus d'activitat, no? Llavors estan molt bé perquè els tenim dividits per extremitats superiors o inferiors en funció de la zona on estigui afectada, i la veritat és que els pacients estan encantats.
Sí, molt bé.
L'Hora Mèdica, un programa patrocinat per TIM 2000. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Estàs escoltant L'Hora Mèdica amb Teresa Joseph i Marc Rius.
17:51, recta final de l'Hora Mèdica. Recordem a les línies telefòniques el 93-409-2771 o el 93-409-2772 si tenen alguna pregunta a fer. Els farmacèutics és un professional sanitari molt proper a la població en general. Com pot intervenir la farmàcia en la millora del pacient que pateix una tendinopatia? Com pot...
Tens raó, Marc, ho has dit molt bé, perquè som un professional que estem molt a prop de la població en general. Tenim molta accessibilitat, tenim moltes hores obertes, de 8 del matí a 9 del vespre, i això és importantíssim. Però sobretot el que és més important és que estiguem ben formats, perquè, com hem dit, una patologia com aquesta, com la tendinopatia, amb un mal tractament, amb un mal diagnòstic, podria tenir una conseqüència a llarg plaç encara pitjor. I aleshores, sobretot, és molt important que el farmacèutic estigui molt ben format en la detecció, sobretot en el consell, i l'orientació al pacient per en el cas de que s'hagi de derivar cap al metge, per indicar-li bé cap a on hauria d'anar.
I clar, i així ens eviteu la cronificació, perquè si la persona no va al metge... I la farmàcia no li dona una bona orientació, allò pot acabar cronificant. Per tant, clar, millor és irrecuperable. Llavors, la farmàcia és com un primer eslabó, no? Un primer lloc on tu acudeixes i si tu encerten i tu saben tractar bé i tal, doncs inicialment tens molt guanyat ja.
Mira que hi confiem, amb la farmàcia.
Total.
Sí, i entenen, perquè clar, hi anem amb totes les patologies, amb tots els problemes que tenim.
És que quan a vegades ens fa mal algú, com la farmàcia la tinc més al costat,
sí,
ja pensem en el farmacèutic abans que en el metge, no?
Jo en tinc una sota casa mateix.
Jo t'ho dic davant. Sí.
Ens ha passat a vegades que, com deia la Marta, que a vegades una bona detecció i sobretot una... primer inici d'un tractament fa que quan vagin al metge ja tinguin com una mena de dies de tractament ja de per adelantat, que ajuda moltíssim a la resolució de la situació.
Clar.
I inclús el metge ho agraeix, perquè llavors ja no es troba en una situació tan greu.
Clar, no està tan avançat.
Com actues a la teva farmàcia davant d'una sospita d'una tendinopatia?
Mira, a la farmàcia Tarradellas, sobretot, treballem molt en protocols, perquè així tot l'equip de la farmàcia estigui ben format
i
sobretot treballi en una mateixa línia, no?
Llavors,
el primer que fem en un cas d'una sospita d'una tendinopatia, doncs, sobretot, saber quin tipus d'activitat esportiva o bé la tasca professional que està realitzant el nostre pacient que tenim al davant, doncs sigui la que li estigui podent produir aquest tipus de tendinopatia, no? Després li preguntem sobre la localització del dolor i el tipus de dolor. Normalment, quan el dolor és de tipus així molt punxegut i sobretot que t'ho assenyalen amb un dit, és indicatiu de que realment ja hi ha una tendinopatia, no? Aleshores, També un punt molt important és que ens informem de tota la medicació que estigui prenent el pacient, perquè, com hem dit abans, una medicació que no estigui ben indicada pot produir efectes secundaris, no? I aleshores, sobretot, sempre intentem contrastar amb tota la medicació que estigui prenent el pacient. I després ja, quan un cop ja detectat i diagnosticat que hi ha una tendinopatia, el que faríem seria una aplicació de fred, vale? Amb un tipus de crema o un tipus de suport que ens aporti una mica de fred a la zona. Després, un producte natural, evidentment, com podria ser el tendó actif, per nutrir el tendó. I durant una setmana podríem utilitzar un antiinflamatori que sobretot ens tregui una mica el dolor. Però sobretot fent molt d'èmfasi de que és durant una setmana com a màxim. Eh? No podem abusar d'aquest tipus de substàncies. I, evidentment, hauríem d'intentar demanar al pacient que els moviments esportius o laborals que els estan produint aquest tipus de dolor l'haurien de deixar de fer. Val? Els intentem convocar al cap de 10-12 dies d'aquesta visita.
Per veure val? Què tal.
Sí, per veure què tal està evolucionant aquesta patologia i, sobretot, per fer la segona fase del tractament, no? Que seria mitjançant una mica d'aplicació de calor a l'iniciar el moviment, és a dir, no, ja li estem dient, pots començar a tornar a fer aquests exercicis una altra vegada, pots tornar a jugar a pàdel o a jugar a tennis, però sempre i quan tinguis en compte d'una aplicació de calor al principi de l'activitat.
Un precalentament.
Correcte, un calentament.
Sí, va. Per flexibilitzar els teixits, clar, per fer clar, més flexible clar, la zona.
Mm-hmm. Sí, llavors, sí. Després, seguiríem prenent aquest producte, Tendo Active, 2 càpsules al dia durant 3 mesos, i sobretot li donem aquest quadern d'exercicis per realitzar a casa, en els quals els ajuda sobretot a la recuperació de l'articulació.
Pues molt bé, eh?
Molt bé, fantàstic, és un bon consell.
Sí, tant.
Quins avantatges ofereix Tendo Active amb una tendinopatia?
Doncs,
ja
n'heu
anomenat moltes, però...
Doncs mira, principalment que és eficaç, és molt eficaç, és segur, no és un antiinflamatori, estem parlant d'un nutrient pel tendó, i a més que només un 3 mesos de tractament ja podem començar a notar milloria, i de fet... Nosaltres treballem en productes que realment estiguin avalats, no? No provem productes que no estiguin avalats. Llavors, hi ha molts estudis, en concret hi ha uns quants, que avalen aquesta eficàcia d'aquest producte i que han demostrat que tenen eficàcia sobre aquest tipus de patologies.
No és important si t'estudis,
Penseu que estan recomanats per centres d'alt rendiment.
Carai.
Llavors, els centres d'alt rendiment... Estan acostumats a veure molts tipus d'aquestes patologies perquè estan sempre
exacte.
En contacte amb esportistes
exacte.
I si els recomanen ells, això és que és molt bo.
I la combinació que abans heu parlat del Tendo Active amb la crema...
I el sort.
Sí, exactament. La combinació és el pack completo, no? Per una banda estem nutrint el tendó i per l'altra banda, amb el sort col, el que estem fent és un alleugerament molt ràpid del dolor a tractar-se d'una crema a base d'antiinflamatoris naturals.
Sí, ens queda temps per una pregunta. Per les mesures que hem d'adoptar per prevenir les tendinopaties, què hem de fer? Si és que hi ha alguna mesura de prevenció.
Sí, la principal és parar l'activitat que ens està produint aquest dolor, no? Pues, sobretot aturar aquest tipus de moviments, no sobrecarregar el tendó, realitzar estiraments per escalfar l'articulació, com deia la Marta fa una estona, i sobretot tenir bons hàbits posturals, no? A l'hora de seure'ns, doncs que tinguem en compte els nostres tendons que no estiguin sempre afectats.
Al dormir hi ha una...
Bueno, al dormir...
La posició, tot, vull dir, també...
La correcció postural a l'hora de dormir també seria molt important, perquè penseu que si hi ha algú que té la sort de dormir 8 hores al dia, són moltes hores.
Clar.
Immòbil, a vegades.
I al dormir 8 hores al dia, doncs, això produiria, evidentment, una càrrega d'una articulació que estaria patint aquest
tendó. Ara les oficines miren molt el síndrome aquest de la secretària de les cervicals,
sí.
Que provoca problemes a les cervicals.
No, i a l'ordenador, la munyeca, el ratolí...
Sí.
El túnel
carpià, el famós túnel carpià, també.
Tens molta tendinitis a la munyeca per l'ús abusiu de l'ordenador.
És que estem tot el dia.
Estem
tot el dia a l'ordinador.
O sigui, en general, la prevenció és vigilar aquestes feines... de que fem sempre el mateix.
Exacte, aquesta sobrecàrrega de l'ordinador.
I sobretot... Des del principi de tot ja venia a la farmàcia per demanar ajuda, per demanar consell de què és el que han de fer i què és el que no han de fer, evidentment, i quins productes poden ajudar per, sobretot, a solucionar aquesta situació per no cronificar-ho.
Fantàstic.
Molt bé, doncs, Marta i Jordi, ja ho he explicat molt bé, que és una tecnopatia, i molt bé, doncs, fins una altra.
Moltes gràcies, Marta.
Moltes gràcies, Marc i Teresa.
Moltes gràcies.
Teresa, ens veiem la setmana vinent.
I tant.
Doncs fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres, com cada dimecres, a les 5 de la tarda. Nosaltres ja estem preparant nous temes que esperem els puguin interessar a tots. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.